El debat Marina Alda.
Hoy ponemos el foco en el asunto que afecta directamente a miles de familias, docentes y alumnos en la Comunidad Valenciana. Hablamos de la nueva Ley de Libertad Educativa, una normativa impulsada por el Gobierno autonómico que ha generado tanto aplausos como críticas. Desde el Ejecutivo valenciano defienden que esta ley garantiza el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. El objetivo de la ley es regular la libertad de elección de la lengua y el uso de las lenguas cooficiales valenciano y castellano en los centros educativos. Sin embargo, los hay quienes advierten que esta ley podría suponer un retroceso en la equidad educativa y debilitar la escuela pública. Para entender mejor qué implica esta nueva ley, contamos con una mesa formada por Isabel Moreno Hernández, concejala de PSPB-PSOE en el Ayuntamiento de Xavia, directora del CEIPORT de Xavia y presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana ADEP, con Alberto Robles, secretario comarcal de Més Compromís, Juan Fernando Giner, desde el Partido Popular, y alcalde de Murla, Susana Mut, vocal de Educación de Gent de Dénia, maestra en el Colegio Público Pau de la Montaña, y Txelo Castells, coordinadora de Vox Benissa. Bienvenidos.
Bon dia.
Bueno, ¿cuál es vuestra posición respecto a la Ley de Libertad Educativa?
Bé, a mi m'agradaria començar en part de la teua introducció. Has dit que aquesta llei garantitza que les famílies puguen triar la llengua, en la llengua base en la que volen que estudien els seus fills. I això no és cert. La llei no garantitza, la llei té un nom molt bonic, Llei de Llibertat Educativa, però realment, si ens estudiem la llei, és una llei de majories. És a dir, aquesta llei no pot garantitzar la tria de les famílies perquè el sistema educatiu no està preparat per a garantitzar cada família que és el que vol per als seus fills i filles. Partint d'ahí, a mi pues, d'entrada m'hauria agradat que el nom fos un altre perquè induïix a engany. Una de les, dels motius fonamentals per el que esta llei té en contra a pràcticament tota la comunitat educativa i pedagògica és perquè és una llei que no naix del consens. Val? En educació estem molt cansades i molt cansats d'anar canviant de llei d'una manera arbitrària. Jo en la meva vida he passat per 7 lleis educatives. Podeu imaginar el que suposa per als professionals de l'ensenyament anar canviant cada vegada de llei. O sigui, és una barbaritat i ahir els únics que paguen són alumnes del nostre alumnat. Val? Aleshores, és una llei que no té en tot el seu argumentari, en tot el seu desenvolupament, no té una base pedagògica. Val? És una llei que naix baix el paraigües polític, naix, com bé he dit, sense consens, naix sense cap consulta prèvia a la comunitat educativa ni als professionals de l'educació i això, pues, òbviament, està abocat al fracàs. Està abocat al fracàs perquè hem de... Jo crec que totes i tots els que estem així, fins i tot, crec que és una responsabilitat política nostra, hem de lluitar perquè l'educació no es polititzi. O sigui, hem de deixar de polititzar algo tan fonamental per al nostre alumnat com l'educació. Val? En què ens trobem, en què ens basem nosaltres des del PSPB i des de la comunitat educativa? Ens basem en que nosaltres estem en la nostra comarca, hi ha un 40% pràcticament de població estrangera. Si li sumem totes les persones que a més són castellanoparlants, és un percentatge probablement molt més elevat que la gent que és valencianoparlant. Però nosaltres, això que suposa una riquesa cultural extraordinària per a un poble, suposa un hàndicap lingüístic important. I ahí qui hem de garantir que aquestes desigualtats lingüístiques es superen per el bé dels nostres xiquets i xiquetes som, en primer lloc, la comunitat educativa, els docents i les docents, però les administracions públiques tenim un compromís terrible per garantir que els nostres xiquets i xiquetes, com bé marca la Llei Orgànica d'Educació, quan acaben l'escolaritat obligatòria, dominen per igual el castellà que el valencià. Això és un hàndicap important, però és un repte nostre. Nosaltres estem en un territori on conviuen dues llengües que tenen el mateix rang d'oficialitat. És el castellà i és el valencià. Una d'elles és una llengua majoritària, que és el castellà, i l'altra, el valencià, és una llengua minoritzada, que no minoritària. Hi ha 12 milions de persones que parlen valencià. Per tant, no és una llengua minoritària, però sí és veritat que tots els experts lingüístics que han elaborat informes importants des de les tres universitats públiques valencianes, des de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària i Secundària, l'Associació d'Inspecció, els sindicats, tots els especialistes lingüístics estan d'acord en que l'única manera de garantir un bilingüisme real i efectiu és que la llengua minoritzada tinga una exposició de més del 50% del temps escolar en el nostre alumnat. Si no, no ho podem garantir.
Per a compromís, aquesta llei és un despropòsit. És una llei que vol deixar el valencià no en un segon pla, sinó en un tercer, un quart, o inclús invisibilitzar-la. És una llei que ataca directament a la nostra cultura i a la nostra llengua, passant-la per terra, i que tira fora els 41 anys d'avanços que hem tingut des de que es va aprovar l'Estatut d'Autonomia. Des de Compromís vam presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional que va endavant, no? Perquè al final veu que hi ha indicis de que s'estan vulnerant drets lingüístics de l'autonomia, de lleis educatives i també de la nostra Constitució. És una llei de la vergonya, bàsicament. I al final el que ha de fer l'administració és protegir el valencià, no? Com ha dit la meva companya, el valencià està minoritzat i si volen les mateixes oportunitats tant per al valencià com per al castellà, sabem que fora de l'àmbit educatiu el castellà és el més utilitzat. Anem a utilitzar les dues en l'àmbit educatiu i donar-li més importància. Al final, d'aquesta manera, les dues tindran les mateixes oportunitats.
Vale, bon dia. Mireu, la llei aquesta, que li diuen de llibertat d'elecció, de llibertat educativa, presumís precisament de lo que no té, de llibertat. Vale? Lo que no té aquesta llei és llibertat. I les famílies que estiguem, pues jo em poso com a mare d'una xiqueta de 7 anys, que estiguem feliçment casats, que tinguem una única xiqueta, que damunt aquesta xiqueta no tinga cap problema de res, no podrem elegir la llei perquè va en majories i jo seré una minoria, perquè a l'hora de donar punts, donen punts a les famílies desfavorides. Jo, com no ho soc, no podré elegir, per exemple, la llengua en la que vull que estudie la meva filla. A més, en un principi existien altres llengües, que estava la línia en castellà, la línia en valencià. La línia en valencià tenia moltíssimes més hores de valencià de la que ara té el sistema que tenim. Té menys hores de valencià, però ho té equitatiu. I la llengua estrangera té la importància que ha de tindre. En la llei que ens presenten és que inclús la llengua estrangera té més importància que el valencià. Això no és normal. Si li llevem tanta importància a la nostra llengua, es perdrà. És increïble la quantitat de gent major que parla valencià i que l'escriu, i quan mires quan l'escriu dius, mare Déu senyor, això no saben ni escriure-ho. O sigui, si no ensenyen valencià als nostres xiquets, no saben escriure i la llengua es perdrà. Aquesta llei posa en risc la xarxa de llibres, perquè, a més, Conselleria ja ha deixat clar a centres que no va a dotar de diners per a refer la xarxa de llibres, i tots els llibres que tenim estan en unes llengües. Si ara hem de canviar-los, d'on ixen aquests llibres? Qui va a pagar aquests llibres? Les famílies que estan tan mal de diners i que ho tenen tan mal, no van a poder fer-ho. O sigui, és que són molts diners i és una despesa, i Conselleria no està pagant a les escoles. O sigui, Isabel ho sap, Conselleria no està donant els diners que pertoca, i menys van a donar el de la xarxa de llibres. I com bé ha dit Isabel, i jo estava abans en un partit que ho portava, educació i en aquest cas sanitat també haurien de tindre un pla nacional que estiguera fora de la política. I això és urgent. O sigui, no pot ser que cada vegada que entre un partit polític mos canvia la llei. Entra un partit en Espanya, canvia la llei. Entra un partit en València, canvia la llei. Així els mestres no ens aclarim. Entra un inspector diferent, mos canvien tot el que necessitem. O sigui, tot això no. Nosaltres no podem fer la feina com toca si només fan que canviar-nos. I a dia d'avui, els xiquets, quan ixen de l'escolarització, dominen les dues llengües. I és així. Tu vas a un col·le, els xiquets estan jugant en castellà. Els xiques no estan jugant al pati en valencià. Donen les classes en valencià, però alhora el pati parlen en castellà. Ixen al carrer, parlen en castellà. Veuen la tele en castellà. Majoritàriament la gent es regala llibres en castellà. Entonces, si la lectoescritura del valencià se reduís a una hora, o sigui, a una única assignatura, no la dominaran. I així sí la dominen. I una llengua és una riquea. I el que no pot ser és que la nostra llengua materna no la dominem i no sapiam expressar-la com toca. I aquesta és la nostra opinió.
Bon dia. Jo d'entrada no veig tan incompatible el compartir la llibertat educativa o la llibertat d'elecció de llengua base o llengua d'aprenentatge amb l'adquisició de competències lingüístiques que tots volem i tots esperem al final de cada etapa educativa, no? D'entrada, farà falta esperar a veure quin desenvolupament tinga la llei, a través de decrets, a través d'ordres i a través d'instruccions, no? Però, per supost, compartís que en el valencià ni un pas enrere, no? Com a llengua minoritzada, cal recolzar-la. I, evidentment, el fet de l'aprenentatge d'una llengua compta molt estar a l'exposició d'eixa llengua, no? Per tant, no sé, tampoc vull tancar portes ni probablement un pla pessimista. A més, confia plenament també en la preparació dels nostres docents i jo estic segur que les mancances que pugui haver, perquè tot l'ordenament té mancances, tot, del signe que siga, i al llarg del temps es va reconduint. Però estic plenament convençut que les mancances que pugui haver, la preparació dels nostres docents van a fer que no siguin que no deixen una petjada en els nostres alumnes. I, per supost, en el valencià, ni un pas enrere. Val? Però sí que vull recalcar també el tema de la llibertat o tindre en compte les famílies. Segurament hi haurà aspectes de la llei criticables, reconduïbles i subsanables, i altres, no sé, pensen en el tema d'educació especial o el que siga, que tal volta sí que hi hagi que valorar-los positivament.
Des de Vox sí que estem satisfets amb aquesta llei perquè es parla molt de la comunitat educativa, de l'administració, però s'ha deixat a un costat els pares. Jo recordo que els meus pares, quan jo era petita, van poder elegir la llengua majoritària pels seus fills. De fet, per mi van elegir una llengua i pel meu germà em van elegir una altra per les circumstàncies de cadascun. I ara que jo soc mare, em dono compte que jo no tinc aquesta llibertat, i això em pareix un pas enrere, de no poder elegir jo, perquè al final qui més es preocupa de l'educació dels seus fills són els pares, que volen que traguin el seu màxim potencial i siguin la millor versió de si mateixos. També la comunitat educativa està queixant-se dels canvis. És que totes les professions tenen canvis, els abogats tenen canvis i en totes les professions la vida va canviant i tenen que anar adaptant-se i tenen que anar reinventant-se. I jo trobo que estan prou preparats per a poder adaptar-se al canvi. Per això hem estudiat una carrera en educació. I jo he trobat a faltar això, el no poder elegir la llengua que jo vull pel meu fill. Després no crec que siga ningun pas enrere, perquè el valencià no s'excluís, el valencià seguís d'una forma més minoritària en una línia o més majoritària en l'altra línia, però no s'excluís. És una manera de les persones que no són valencianoparlants integrar-les en el valencià paulativament. No que vinga un xiquet d'una altra comunitat autònoma en 10 anys que no sap res de valencià i de sobte totes les assignatures tinguin que ser en valencià i siga un sobreesforç per a ell, o si no totes les principals. I trobo que és una manera d'integració més paulatina, no? De repente tot en valencià, i si no t'agrada això, pues te'n vas a una altra comunitat autònoma. Jo penso que al final qualsevol imposició genera un rebuig.
Bé, dit això, Isabel ja comentava, fins i tot Susana, que no és una llei de llibertat, sinó que és una llei de majories. Heu posat sobre la taula el tema del banc de llibres. El banc de llibres actualment està en valencià. Què suposaria això per a les famílies?
Pues una despesa gran, perquè n'hi ha llibres que s'haurien de comprar ara tots en castellà. Per exemple, per posar un exemple perquè vegeu que sí que se redueix molt, en l'àmbit, si s'ha llegit la llei, en l'àmbit de predomini lingüístic valencià, soles se donarà en valencià la llengua valenciana i una assignatura. Se redueix moltíssim. I el percentatge en el que es donarà anglès és major del percentatge en el que es donarà valencià. Per a mi, que, com ha dit Alberto, que la llengua valenciana se'n vagi a tercera línia, a mi em pareix que sí que anem cap arrere. I el que has dit de les majories, jo sí que ha tret els números. En una escola de dues línies, que són uns 50 alumnes, ¿vale?, si un 26% vota una llengua, anem a dir que vota el valencià. ¿Vale? S'ha de crear una línia en valencià i una línia en castellà. Què passa? Que n'hi haurà 37 alumnes que volien l'altra llengua, però no poden anar 37 a una classe. Sols 25, i els altres 12 què? No tenen llibertat d'elecció. Doncs no poden elegir. Una cosa és que tu entres a una escola en la que ja n'hi havia una línia d'una classe i una línia d'una altra i tu elegis que és on vol. Però ara anem a canviar-ho tot, i a lo millor una escola tindrà dos primers en valencià, dos segons en castellà, un tercer en valencià, un quart en no sé què, i no ens aclarirem. I els mestres, clar que són capaços d'adaptar-nos a les normes.
I ho hem demostrat
fins ara. I ens adaptem a la inclusió sense que ens posen ningú tipus de recursos. I cada volta n'hi ha més xiquets en autisme i en necessitats que els tenim a la classe i els tenim a soles. Clar que ens adaptem. Tenim una carrera i hem passat unes oposicions que no tot el món les ha passades. Però una cosa és que no estiguem d'acord en tindre que fer tanta paperassa i tindre que fer tant de canvi, i que, a més, sabem que els xiquets no dominaran les dues llengües per igual. I un xiquet que controla les dues llengües per igual escriu i parla millor les dues. Les dues,
sí.
No una.
Jo volia especificar dues coses en concret. Tu has parlat de l'elecció de les famílies, que ja era hora que les famílies poguessin elegir. Sempre han pogut elegir les famílies. Nosaltres, el sistema educatiu està organitzat en consells escolars de centre i municipals. En els consells escolars de centre, cada escola, vosaltres teniu unes eleccions democràtiques on trieu els vostres representants, que són les persones que, junt amb els professionals, no deixem de costat els professionals de l'ensenyament, que som els que estem formats, val? I és que estem garantint que es complisca la llei. Així ens oblidem de dues coses. Una llei que ens obliga als professionals a aconseguir, a garantir, ahir sí que hem de garantir, un nivell lingüístic de les dues llengües oficials a l'hora d'acabar l'ensenyament. Però les ferramentes que ens donen no ens permeten arribar ahir. Quan el teu fill o la teva filla arriba a l'institut i fracassa lingüísticament, vindreu a buscar-nos. ¿Vale? Jo poso un exemple. Imagineu que a algú de vosaltres vos fa mal la panxa i aneu al metge. I el metge et diu, sí, t'has d'operar. Decidís si vols que et lleve la vesícula o l'apèndix. Vull dir, això és un absurd, absolut. Estem parlant exactament del mateix. Nosaltres, la llei ens empara i ens obliga a, des de les escoles, estipular i establir quin percentatge lingüístic i quines mesures d'atenció a l'alumnat hem de posar en marxa per a aconseguir aquests objectius. Estem obligats a això. Val? No podem, nosaltres hem de poder decidir pedagògicament, que per això som els professionals. Per tant, la lliure elecció de les famílies contradiu el dret dels seus fills i filles a estar formats, a tindre una formació lingüística com correspon. Jo estic totalment d'acord en el que comentaves a nivell de alumnat en necessitats educatives especials, que es queda un poc al marge. Però sobre el paper, jo estic en una escola que és d'una línia, Una, si en la meva escola, en segon de primària, ix llengua base castellà, val? I el meu alumne de necessitats educatives especials amb un dictamen perquè esté sumat a un TDAH, etc, etc, la seva llengua materna és el valencià i necessita seguir treballant en valencià, difícilment en una unitat podem combinar això. No podem. El problema és que no tenim aquestes ferramentes per a poder oferir les coses que estan sobre paper. És el gran problema d'aquesta llei, un d'ells, ¿vale? Que hi ha moltes coses sobre paper que després organitzativament són impossibles. No podem tindre un infantil 3 anys en valencià, infantil 4 en valencià, infantil 5 en castellà, primer valencià, segon... O, per exemple, o dos fills, una família. Jo, la meva unitat lingüística familiar no pot estar decidida perquè una majoria de famílies voten una llengua per al meu fill i la meva filla, que a més no és la meva, la que a mi m'identifica, perquè estem... És que hem de... No podem oblidar. Tu comentaves que si el sistema espanyol... Per a ser espanyol, a Dénia, a Xàbia, a Ondara, a Calpa, a Murla, on siga, has de ser valencià. És que aquesta part d'identitat se'ns oblida. I estem perdent unes arrels que proporcionen també a les persones que venen de fora una capacitat d'integrar-se, de sentir-se part del poble, part de la comunitat.
Sí, jo crec que tots estarem d'acord de quan, que les llengües no són excloents. Ni són excloents i quantes més llengües, millor. I també perquè està demostrat científicament el tema de la interdependència lingüística. No? I tenim a Cummins, a Schwein. Però com he dit abans, anem a esperar, anem a donar-li un vot de confiança per a veure com és el desenvolupament de la llei. A través de decrets, a través d'ordres i sobretot a través de recursos i organització. I després hi haurà una variable clau que haurà de posar l'administració en marxa i que tots haurem de col·laborar, que és l'avaluació. I en funció de l'avaluació caldrà prendre mesures per a reconduir el que sigui necessari. Val?
Jo trobo que això, que tots els inicis de les lleis pues, són difícils. Hi ha que perfilar-les i hi ha que treballar-les. No és només la llei d'educació. Tots els començaments han sigut difícils. De fet, posa d'exemple la llei de dependència que les ajudes a voltes arribaven quan ja s'havien mort les persones. Vull dir, trobo que una llei que és per a millorar i defendre drets individuals de les famílies, perquè al final pareix que els pares no pintem res, que no tinguem dret a decidir, que els professionals de l'ensenyança són els que ho saben tot i nosaltres només tenim un fill per a criar-lo, mantindre-lo i els demés que decidisquen per nosaltres. Jo això no ho veig bé. I tant que està polititzada la llei, pues, estava molt bé antes quan hi havia dues línies i cadascú podia elegir la línia que volguera.
Estàvem segregant l'alumnat.
Estàvem segregant, jo trobo que no estàvem segregant res, perquè perquè si estàs parlant de discriminació i aquestes coses, això es té que treballar a altres coses, tenen que treballar els valors d'educació, de respecte als altres, a lo diferent, perquè si no és la llengua, pues serà una altra cosa, serà nacionalitat, serà l'equip de futbol. Hi ha que treballar el respecte a lo que és diferent. O sea, no, la solució no és un pensament únic, una llengua única i tots iguals. A mi això no em pareix bé.
Però és que ningú, crec que en aquesta taula ningú ha plantejat això, ni una llengua única, ni un pensament únic.
Estic
ni...
en contra de que n'hi haga una altra línia que siga castellana no. I que els pares puguem votar.
No, estem en contra d'aquesta llei, que clar. No representa el que és. A dia d'avui, el model lingüístic que n'hi ha és un model lingüístic que cada escola ha adaptat a les seues necessitats. S'ha votat en el claustre, s'ha votat en el consell escolar. És a més, per exemple, si a Dénia... Totes les escoles públiques tenen el mateix model lingüístic perquè se va decidir en funció de la realitat sociocultural. I és una llei que garanteix els tres idiomes i no és molt superior el valencià al castellà, ni mucho menos. ¿Vale? No ho és. I la realitat és que els xiquets ixen de sisè dominant les dues llengües perfectament. Ara, esta llei, per a mi, s'ha generat per una discussió, per un malestar de les famílies, que és que l'administració se dirigís a les famílies majoritàriament únicament en valencià. i n'hi ha moltes famílies que estan enfadades perquè soles reben la informació en valencià, sols es parla en valencià, les reunions són en valencià i és de veres que els mestres no estem, no tenim l'obligació d'ensenyar el valencià als pares, li tenim que ensenyar als fills, igual que el castellà, però les dues,
llengua,
i l'anglès.
La llengua oficial d'Espanya és el castellà.
Efectivament.
No, perdó.
No.
No, però ahí no podem, no parla amb ma abuela no t'entendries en castellà. Vull dir...
Mira, ma abuela es va morir en 100 anys i tenia el castellà i el valencià.
Clar, fantàstic. A veure, no podem permetre aquesta afirmació. La llengua oficial d'Espanya és l'espanyol. No, perdona, la Constitució... Exacte, la Constitució espanyola... No, no, perdona, la Constitució el que diu és que hi ha una llengua oficial que comparteix oficialitat en rang de cooficialitat amb les... Evidentment, és que té el mateix nivell. O sigui, en cap cas, l'espanyol, el castellà, està per damunt del valencià, del galec, del basc... En cap cas. Vale, entonces...
Estàs d'acord en que pràcticament la població, a lo mejor ta abuela, perquè era una persona molt major i no va tindre accés a l'educació, no sap el castellà, però la majoria de la població entén el castellà perfectament.
Però si no és una qüestió d'entendre, no? Si les llengües estan per a comunicar-se. Ja. Si és que
efectivament, estan per a comunicar-se. Entonces, com a pare, jo, que m'arribi una comunicació que no entenc i que tinga que anar a una amica o un veí que em traduïsca... Pues,
ahí, però és que ahí està el problema.
Pues no,
és
que,
però
és no és el debat no, d'avui.
No, ja. És que esta llei s'ha creat per això i no té sentit. El que tenien que haver fet és exigir que la comunicació a les famílies fora bilingüe, com a mínim bilingüe. Eixa és la que tocaria. I que a les reunions, mira, jo sóc mestra, i jo quan me senten els pares, pregunte, n'hi ha algú que no entenga valencià? I només me'l sent la mà, demane permís a la resta, jo faig la reunió en castellà.
Pues no sempre passa això.
Pues
eh?
Ja ho sé, que no és així.
Perquè
la
meva parella és alemana...
La norma
i
hauria
moltes voltes tinc que traduir-li jo tot.
Clar, però és que la norma hauria de ser eixa. La comunicació sí. Als pares, bilingüe. Jo no t'he dit que no poses primer en valencià i després en castellà, però devia de ser bilingüe. I ens haveren llevat el problema, perquè el problema el tenim per això.
Per exemple, esta llei no contempla la protecció, la normalització en cap títol del que n'hi ha. Tu te'n vas a una zona castellanoparlant i el valencià es reduís en 10%, igual que l'anglès. És igual el valencià que l'anglès
menys que l'anglès
a una autonomia que n'hi ha una cooficialitat. Estem parlant que el castellà tindrà un 80% d'ús a un institut relegant el valencià a no res comparat. Això no és una manera d'integrar la nostra llengua.
I si no recordo mal, vosaltres ho dominareu més, arriba un moment d'un nivell educatiu, d'etapes educatives, que hi ha una diferència entre els dos sistemes d'un percentatge d'un 20%, estableix així que hi ha un 20%, no? O bé a vegades en el valencià o bé a vegades en el castellà.
Val, en zona de predomini lingüístic valencià.
Sí, val? Correcte.
En zona de predomini lingüístic castellà, que no és la nostra... No és la, queda relegat.
Queda l'àrea de valencià.
Sí. I si vols demanar una exempció, la pots demanar.
A l'avaluació.
Sí. Vull, clar.
Ja, però tens que estar en classe. Tu imagina't un xiquet que està allà assentat i que sap que durant 3 anys no té que tindre avaluació. Com té que estar a la classe?
Pues molestant. És molt complicat.
Molestant.
Sí. És molt complicat.
Però, si no recordo mal, abans hi havia una exempció a l'assignatura.
Màxim un any.
En la zona de predomini castellà.
No, a veure...
No, en la zona de predomini castellà.
Però era màxim un curs.
No, es podia demanar tots els anys.
Jo,
sí, en la zona de predomini castellà. Sí. Màxim un curs en la zona de predomini valencià quan venien...
Els nouvinguts, que ara són dos cursos. Val. Sí que va relegant tot. Val. És a dir, nosaltres, jo per exemple, la meva escola som 29 nacionalitats. Vull dir, és una torre de Babel. Allí dins, sí. Val, clar. Realment, torna a dir-vos...
Riquesa lingüística.
És culturalment i lingüística és... bestial. Ara, és un hàndicap i un repte per a nosaltres. Val? Què és el que nosaltres els expliquem a les famílies? I afortunadament les famílies de la meva escola ho tenen clar i ho entenen parlant de totes aquestes nacionalitats. Val? L'altre dia un mestre en el col·le explicava a un grup de famílies, diu, això és com un supermercat. Val? És un 2x1. Vull dir, tu arribes a aquesta zona i tens 2x1, i no fa falta que vinguin els dissabtes. De dilluns a divendres els ensenyem dues llengües. Per què? Pues perquè l'estructura lingüística, a més que és molt complexa, té unes estructures comunes de la llengua que es treballen de manera simultània. Fa molts anys es treballava el valencià per un costat, el castellà per un altre, l'adjectiu, l'adjectiu. Això no existeix ja. O sea, el que és la competència lingüística està molt avançada i està molt ben treballada.
Bé, anem finalitzant. Jo crec que ho heu posat sobre la taula, no? Al cap i a la fi, a qui més perjudica és a l'alumnat, sí, aquesta llei.
Sí, sense dubte. Perquè, a més, la realitat marca que els xiquets, a l'acabar l'escolaritat, han de dominar les dues llengües i haurien de tindre una capacitació, i si apliquem aquesta llei, no la tindran.
Jo no seria
la de València no la tindran.
Tan
no?
Determinista.
Però és que anem sí veure, que és, perquè se reduïssin moltes les hores.
Encara no posem la tirita abans de fer-nos la ferida. Anem a esperar a veure.
Però és que la ferida jo és tan gran.
Jo confio plenament en els professionals. I estic expressat en que l'administració traga instruccions, organitze i posa recursos a l'abast del sistema.
Però confies en els professionals, en quins? En els polítics que han fet la llei o en els mestres?
En els docents.
Pues els docents estem majoritàriament en desacord d'esta llei, perquè ja saben que va mal. I ja ens ha dit des de Conselleria que no van a dotar-nos de recursos. Entonces, nosaltres ja sabem que es comença malament.
No ho sé, jo això de que...
Clar, és que ja ho saben. Però els directors sí que ho saben. Ja els ho han dit.
Això estarà per vore.
No. És que Conselleria ja ho ha dit. No, espera. Teniu diners? No n'hi ha diners.
Bé, jo crec que és important que ara tenim una llei que és d'obligat compliment, vull dir, s'ha de complir la llei, nosaltres no anem a declarar-nos insumisos ni molt menys, s'ha de complir la llei, però nosaltres, com a professionals de l'ensenyament, ens agradaria transmetre el missatge de que l'única manera d'aconseguir un bilingüisme real i efectiu en el nostre alumnat és que la llengua base siga el valencià. En la nostra comarca, en els nostres pobles, és necessari que la llengua base siga el valencià per poder garantir aquest dret de xiquets i xiquetes.
Jo quan parlo de recursos no parlo només de diners, que també fan falta. Parlo de formació, parlo de materials, parlo d'experts, parlo de xarxa, és a dir, són moltes coses. I estan per vores, i estan per desenvolupar, i estan per activar-se.
La realitat és que des de que han entrat ells, aquests recursos no existeixen, cada volta menys.
Tampoc bé. Fa molt que han entrat,
Un any i pico. Les escoles treballen tots els dies,
Altres governs han estat molt més temps i no han fet molt.
Els recursos es tenien millors.
Bé, doncs anem a esperar.
Volia fugir de la línia ideològica i anar més a la qüestió tècnica. Ha sigut el meu posicionament des d'un minut.
El meu posicionament és la meva llibertat de poder elegir el que jo crec que és millor pel meu fill. No que terceres persones, encara que tinguin una carrera, decidisquen per mi. Perquè
no tenen la carrera, no és una, és que és la carrera docent.
Sí, la carrera o especialització en educació... perdona, que no m'he dit el nom. En educació especial. Jo tinc un germà també que ha estat en educació especial i, de fet, els mestres...
Pues mira, el teu germà, si ha estat en educació especial i per el que
no
siga...
Escolta
un moment, però ara si un alumne amb necessitats educatives especials que va a tercer de primària que ha eixit valencià, la seva llengua base ha sigut sempre valencià o castellà, dona igual, val? I es considera que ha de repetir, igual s'ha d'incorporar a un programa lingüístic diferent de la seva llengua base d'ensenyament de tota la vida.
Això es té que perfilar i es té que millorar. La llei comença ara. Es té que anar perfilant i pulint aquesta llei i donant recursos.
Però ja ho estem dient. Les persones que estem... El que tu comentaves, jo estic totalment d'acord en tu. Que el perfil tècnic... Este és el que ens fa votar. O sigui, jo, el perfil tècnic, la formació tècnica i professional és la que ens fa veure i ens fa intentar explicar-vos a totes les persones que això no pot funcionar dins d'una escola. No pot funcionar. I és una grandíssima pena perquè el disbarat serà tan gran que no podem posar la tirita abans, però millor no fer la ferida.
Ja, però anem a veure. Jo recalque i demane sobretot avaluació, perquè és una garantia per a saber quin itinerari has de fer. I si cal reconduir, no cal reconduir o què?
Ja, però,
I ho heu de demanar els docents també.
És curiós.
Els mateixos docents heu de demanar avaluació.
Si nosaltres l'avaluació formativa i contínua la tenim, vamos, impregnada aquí en l'ADN. Sí. O sigui, anem avaluant
contínuament. Ja. Bé. A més, els mestres dins d'una escola som d'ideologies polítiques que tu volies deixar-les fora, molt diferents, i tots estem en contra de la llei. Estem tots d'acord en el mateix, però algo serà. Això no és qüestió de política, és qüestió d'ensenyament i d'educació als nostres xiquets.
Bé, doncs ens quedem en això. Sabem que aquest tema genera controvèrsies i esperem que al cap i a la fi, pues, aquests minuts, no? Sempre es mire per ells. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Adéu.